Les dues en punt, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
L'Estalpul Natació Sabadell visita demà el rei de l'Eurolliga. L'equip femení de waterpolo del club s'enfrontarà a l'Horizonte, un gegant adormit amb 8 copes d'Europa a les seves vitrines, però cap títol continental des del 2008 i cap lliga italiana des del 2011. L'objectiu de les waterpolistes entrenades per David Palma és encarrilar el passi a una nova Final Four, la que seria la vuitena de la història de l'entitat, 8 en 9 anys, que es diu aviat. Ahir l'equip va arribar ja a Sicília amb el Pau Vituri formant part de l'expedició. Un viatge un pèl mogut i amb un pèl de retard, però que ha portat les sabadellenques a una de les meques del waterpolo europeu, la més gran d'aquesta dècada, no la passada, l'anterior. L'Estalpul comptarà amb Kylie Neuschul, la nord-americana. S'entrena habitualment a Califòrnia, però torna a Sabadell per disputar competició europea i serà sense cap mena de dubte un reforç de luxe per una plantilla convençuda de poder guanyar l'Horizonte tant a Catània com també aquí a Sabadell. Avui les noies d'or del club ja han tastat la piscina, on demà s'enfrontaran a un dels grans d'Itàlia. A la nit tornaran a entrenar-se a l'escenari de l'enfrontament i demà a 5:45, pendents de Ràdio Sabadell per saber tot el que succeeixi en aquest Horizonte Sabadell, onzena eliminatòria consecutiva de quarts de final de l'Eurolliga pel club.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de son dia més al Toni González. Arrenquem.
Què es comenta a la recepció?
Marxarem fins a Itàlia en els primers minuts del programa per saludar el Pau Vituri, també per parlar una estona amb el David Palma i conèixer aquesta última hora de l'Eurolliga, quarts de final. Equipe Horizonte, Estalpul, Natació Sabadell. Tindrem també la prèvia de l'Espanyol B Sabadell amb Quico Ramírez, amb David Gallego, amb les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez i amb la grip amenaçant la convocatòria de demà del Tarragoní i com a principal protagonista de la prèvia en l'òrbita arlequinada. A més, farem també la prèvia d'un derbi sabadellenca, Sabadell B, del Sabadell Nord, de l'Obert Gràcia o de David de la Cruz competint avui en una contrarrellotge a l'Algarve.
I fora de l'hotel?
Definits fa uns minuts els vuitens de final de l'Europa League, el València jugarà contra el Krasnodar, el Villarreal davant del Zenit de Sant Petersburg i el Sevilla contra l'Eslàvia de Praga. La resta d'eliminatòries, Chelsea, Dinamo de Kiev, Eintracht de Frankfurt, Inter, Dinamo Zagreb, Benfica, Nàpols, Salzburg i Arsenal, Rennes. Els francesos van eliminar ahir el Real Betis. L'Espanyol enceta a les 9 de la nit la jornada 25 de primera divisió. L'equip de l'exarlequinat Joan Francesc Ferrer Rubí rep el CUE, el Huesca, buscant allunyar-se de la zona baixa de la classificació. I el Chelsea ha estat sancionat per la FIFA amb dues finestres sense poder fitxar per suposades irregularitats en les transferències de jugadors menors d'edat. Els londinencs defensen no haver comès cap error i ja han confirmat que recorreran aquesta sanció. L'alè nord-americana Gabby Williams ha fitxat per l'Spar City Leaf Uni Girona per suplir la baixa de Shea Murphy i finalment avui es defineix la segona semifinal de la Copa del Rei d'hoquei patins. L'endemà de l'eliminació per sorpresa de l'anfitrió, el Reus Deportiu a mans del Lleida, aquest vespre completen els quarts de final el partit Recamp Caldes Voltregà Ester Motor quan passin 10 minuts de les 7 i el Barcelona Lassa Noia Freixenet a un quart de 10. La primera semifinal enfrontarà el Lleida amb el Liceo.
I a les xarxes socials.
Ben pendents del perfil de Twitter i d'Instagram de Ràdio Sabadell, @RadioSabadell, per seguir tota l'eliminatòria dels quarts de final de l'Eurolliga entre l'Horizonte Catània i el Natació Sabadell. Aquest migdia, per exemple, ja heu pogut veure el primer entrenament de les de David Palma a l'escenari del partit de demà. Anem cap a Sicília.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Quatre minuts i mig clavats per sobre de les dues. En marxa l'actualitat esportiva de la ciutat que ens porta aquest cap de setmana cap a Sicília. Demà l'Estalpul Natació Sabadell de waterpolo femení disputa allà l'anada dels quarts de final de l'Eurolliga a la piscina de l'Horizonte de Catània. Ahir es va desplaçar l'expedició sabadellenca amb algun que altre contratemps cap a terres italianes. Amb elles seguint l'eliminatòria com a enviat especial de Ràdio Sabadell, el Pau Vituri. Hola, Pau, com estàs? Bona tarda.
Hola, Adri, què tal? Bona tarda.
Com va la vida per Sicília?
Mira, ara acabats de dinar. L'expedició del Natació Sabadell s'ha entrenat aquest matí. A la una de la tarda hi havia dinar. I ara ja tranquil·litat total fins a la tarda, on tornaran a saltar les de David Palma a la piscina, en aquesta piscina comunal di Nesima, que és l'escenari del partit de demà.
Ha tocat pasta avui?
Sí, ha tocat pasta. Per primer cop, eh? Ahir no va tocar pasta. Ahir va tocar risotto, que tirant de tòpics.
Sí, sí, apa, que heu innovat molt. L'equip va arribar amb retard per això ahir, eh? Ara que dius el tema ahir, sí. Ahir l'equip va sopar tard, recordem que va saltar l'aigua, però que ho va fer, ho explicava ja durant el dia d'avui, durant el matí, aquí a Ràdio Sabadell, que la primera presa de contacte no va ser la piscina del partit. Avui ja heu passat per allà i dius que també heu de passar després.
Sí, ahir hi havia certa preocupació perquè, evidentment, era dia de vaga, es podien produir talls a les carreteres, per això es va anar amb temps a l'aeroport, i segona, aquí a Catània, aquesta setmana, el volcà Etna, doncs ha tret fum, ha tret cendra, i això porta complicacions també pel trànsit aeri. De fet, estàvem dins de l'avió i ens van comunicar que el vol es retrasava una hora i quart. Per tant, podria haver estat pitjor, vam arribar a les 3 de la tarda, bona hora, però després, doncs, una de les peculiaritats també, particularitats de l'Alen, és que no et deixa entrenar l'escenari del partit fins al dia abans. Per tant, si el partit és demà dissabte, avui divendres era el primer dia. Per tant, ahir les sabadellenques van haver d'anar-se'n a entrenar a les instal·lacions d'Equipe, que és el patrocinador principal d'Horizonte, per cert, molt maques, amb una instal·lació bastant més nova que la piscina d'Inesima. I vaja, i després doncs cap a casa, cap a l'hotel en aquest cas, i a sopar tard, bastant tard. Han descansat poquet avui les de David Palma, i vaja, la piscina, com diem aquest matí, primera presa de contacte amb aquesta piscina, una piscina àmplia, una piscina gran, olímpica de 50 metres, i com diem, aquesta nit doncs un últim entrenament, també no tan tard com ahir, però déu-n'hi-do, diria ara tirant de memòria que a un quart de nou de la nit.
Qui t'havia de dir a tu que treballant a Ràdio Sabadell estaries pendent del fum que surt d'un volcà a Sicília, de l'Etna, però vaja. Al costat teu, si no m'equivoco, David Palma. No sé quina cara fa el tècnic de l'Estalpunt Natació Sabadell femení a poc més de 24 hores del partit d'anada dels quarts de final contra l'Horizonte.
Doncs li pregunto a ell. David Palma, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Com esteu?
Em pregunta l'Adri, quina cara fas a 24 hores del partit contra l'Horizonte? Tranquil·litat, pel que he anat veient.
Bastant tranquil·les, amb ganes de jugar ja. Avui que tindrem ja el camp oficial muntat, amb ganes de tocar pilota amb l'escenari real de la competició, i confiades després de la fase preliminar que vam fer, penso que de manera solvent, tenim ganes de que arribi ja el partit.
Deixa'm explicar, Adri, que això que deia el David ara és que aquest matí han anat a entrenar i tenien els carrils de natació posats. Vull dir, no estava al camp, s'han hagut d'entrenar en tres carrils de natació. Per tant, entrenament d'allò de nedar una mica, de passades i poqueta cosa més. No sé, David, si amb un punt de motivació extra pel fet d'això, que ahir heu d'entrenar a la nit. Avui, tres carrils. Això li bull una mica la sang per dins, o què?
Bueno, sí, ho comenten les jugadores, i és una miqueta tàctica italiana. D'horaris al vespre tard per entrenar, per fer-te anar a dormir tard, al dematí a primera hora, sense massa espai, i penso que juga a favor, perquè són jugadores que davant de l'adversitat es creixen i penso que és positiu.
És veritat que pel que podia haver estat, i això ho hem comentat també, entre ahir l'Etna, les complicacions, els horaris, està sortint un desplaçament de moment i toquem fusta tranquil·let.
La veritat que bastant bé. Jo no les tenia totes dimecres a la nit. Quan vaig veure allò de l'Etna, hòstia, dic, amb la vaga i el rotllo de l'Etna, dic, no sé si arribarem o serà un viatge d'aquest d'Odissea. Però bé, bastant bé, com deies abans, vam arribar a les 3 i bé, vam tocar una estona a la piscina, encara que no fos la piscina oficial, però bé, bones sensacions.
Han dit unes quantes jugadores durant la prèvia que l'objectiu és, per cert, estem aquí just davant a l'entrada de l'hotel, per tant, també s'escolta el soroll del carrer, evidentment, per tenir millor cobertura. Dèiem també, David, que moltes jugadores han dit que l'objectiu és treure un bon resultat, fins i tot, d'aquí de Catània, amb aquesta mentalitat de confiança i positiva.
Sí, tenim clar, i hem parlat diverses vegades, de que sortirem, estic segur, amb molta intensitat, intentar dominar el partit ja des de l'inici, amb una defensa, penso que Tània li costarà. Hem treballat una defensa que segurament no hauran trobat cap partit que l'hem fet, i penso que podem sorprendre, i la intenció és tornar a casa, tenir una tornada còmoda en quant a portar, si pot ser, dos o tres gols d'avantatge.
Ho deia l'Adrià al principi, l'Horizont és un gegant adormit. Li hem posat aquesta etiqueta. No guanya Europa des del 2008, no guanya l'Scudetto des del 2011. Per què? Què està passant aquí a Catània en els últims temps? Sí que és veritat que s'ha fet una certa inversió econòmica en els últims dos anys.
Sí, penso que és un equip que des del 2010 va baixar molt el pressupost, no sé si per problemes de patrocini, no tenia jugadores de tanta qualitat, i ara sembla que porten un parell d'anys ficant més una injecció econòmica i tenen jugadores molt importants i com deies ara, no? Espero que no desperti la besta contra nosaltres, i si desperta, pues, segurament serà un partit també que sabrem estar a l'alçada, i penso que el traurem.
Julia Gorlero, que és la portera de la selecció, Roberta Bianconi, que és una clàssica també de la selecció italiana, Sabrina Van der Sloot, l'MVP de l'europeu, holandesa, nom per nom, és un equipàs, aquest Horizonte.
Sí, sí, la veritat que tenen, sobretot tenen 7 o 8 jugadores que tenen molta qualitat, que foten aquest al waterpolo italià, que és una mica imprevisible, no sabem ben bé quin tipus de defensa faran, suposo que faran una zona o una M, una defensa tancada perquè les nostres bolles no facin mal. Ho hem treballat també molt les darreres dues setmanes en moviment, i la veritat que és un equip competitiu, i que si no estem amb intensitat a l'inici, a casa seva, amb el seu públic, amb els tifosis que apreten molt a l'arbitratge, pot ser un partit difícil, però crec que estem en confiança i que sortirem al nostre 100%.
M'ha estat comptant, Adri, més o menys, unes 500 persones, que van aquí a la piscina comunal d'Inesima, seients. Després, evidentment, pot haver-hi gent dreta, dempeus, però...
I ja, és una instal·lació... Pau, ho dic perquè he vist el cartell aquell de Città de Palanuoto, o sigui, que tradició sí. Hi ha allà.
Hi ha tradició. Aquí jo ho he preguntat i m'asseguren el David, el cos tècnic, que demà s'espera una bona entrada, una bona presència de públic aquí a Catània per veure el seu equip de Palanuoto, com deies tu, de waterpolo. Per tant, doncs jo m'espero un ambient de Champions, el que és una Eurolliga, uns quarts de final, jugant-se la Final Four, i conscient, suposo, l'Horizonte també, David, que davant tindrà un dels millors equips d'Europa.
Pues sí, segur que tenim un equip molt potent i bueno, com deies, no? Hi ha molta tradició aquí, fins i tot quan estàs fent la cua per embarcar, veus a la gent que mira, que saben que ets l'equip de Sabadell de Palanuoto, perquè segueixen aquest esport, i segurament penso que la piscina estarà a tope i intentaran ficar molta pressió a l'arbitratge i a l'equip contrari. Té la característica de la piscina que tens el públic molt a sobre de la banqueta, i normalment t'hi posa la zona, diguem, dels tifosis forts darrere de la teva banqueta, que estan allà tot el partit apretant, i bueno, pot ser també, a mi m'agrada, jo crec que a les jugadores també li agrada aquest ambient.
Allò que t'estan mossegant l'orella pràcticament, t'estan parlant a l'orella tot el partit, a mi em recorda un ambient pràcticament del món del futbol, el waterpolo. Et fas l'última, David. Vosaltres heu arribat aquí amb la Kylie, la Kylie Noixul, que la torneu a recuperar per aquesta competició, per tant, totes a disposició, totes bé, i el millor equip disponible per aquest partit.
Sí, estan totes al 100%. Hi ha l'Ani, que es va trencar únicament d'un dit de la mà esquerra, però que en principi amb el Benat pues, podrà jugar amb normalitat, i ella té ganes de jugar. Hem anat amb molta cura tota la setmana de no arriscar, i bueno, ens va comunicar el cos tècnic que ja vol jugar aquest partit, que té moltes ganes de jugar l'anada d'aquesta eliminatòria, i en principi comptem amb totes les jugadores.
Doncs totes disponibles, Adri, per aquest partit. Deixem el David Palma, que vagi també a descansar una estoneta ara, que vagi a fer la migdiada, que aquesta tarda torna a tocar entrenament. Merci, David.
Gràcies a vosaltres.
El David Palma, l'entrenador de l'Estalpol Natació Sabadell, en directe aquí a l'Hotel Suís amb el Pau Vituri a la porta de l'hotel de concentració d'aquest Estalpol Natació Sabadell a Catània, a Sicília. I a tot això, Pau, hem anat explicant també en les últimes hores un dels noms propis, a banda d'Anis Park, que com comentava el David Palma, segurament sigui l'efectiu que arriba més tocat aquest compromís. Kylie Noixul, un altre dels noms propis, la nord-americana, la californiana, que ha tornat com és habitual per disputar competició europea.
Sí, ho vam explicar fa uns dies aquí a Ràdio Sabadell, una Kylie Noixul que aquesta temporada ha arribat a un acord per jugar amb el Club Natació Sabadell, en aquest cas només en competició europea. Per tant, uns dies abans de cada fase, ja ho va fer a Košice, doncs arriba aquí a Sabadell, i de fet juga també partits de Lliga si coincideix amb algun partit de Lliga. Hem tingut l'oportunitat també de xerrar una estoneta amb la nord-americana, com la Magui Stephens, les dues cada cop millorant més el castellà, i és digne d'admirar, la veritat, com el nivell que tenen totes dues. I ens comentava la Kylie Noixul, que està en perfectes condicions.
Estoy muy bien, estoy preparada, estoy, bueno, yo pienso que estoy en forma, estoy con ganas de jugar con el equipo y las chicas siempre. Este equipo es un equipo muy fuerte y muy, muy, bueno, somos muy amigas aquí y siempre tengo ganas de jugar con ellas, sí.
Doncs la Kylie Noixul, que també està, se la veu contenta, se la veu alegre aquests dies per poder formar part d'aquesta plantilla de l'Astral Pool Club Natació Sabadell. Per cert, després d'aquest partit no marxa, es queda, bé, torna a Sabadell, evidentment, amb l'expedició, però no se'n va als Estats Units per tornar després. Es queda aquí a Sabadell fins al dia 15 de març, és a dir, 3-4 dies després de la tornada del partit de quarts de final, que es disputarà, recordem, a la piscina de 50 metres de Can Llong. I una Kylie Noixul que també ens ha explicat o ha parlat d'aquesta circumstància, d'aquesta temporada, per què, no? Per què està fent o per què va arribar a aquest acord i què està fent també ella quan no està aquí a Sabadell.
Estoy entrenando en California, estoy con mi familia ahí un poco y trabajando un poco y bueno, es para que vea un poco de la vida real y mientras estoy todavía entrenando. Creo que es importante hacer muchas cosas y aquí en Sabadell estoy jugando con ellos y es un placer como siempre y bueno, todavía siento una parte del equipo aquí, lo hacen, soy una parte del equipo, soy de la familia de Sabadell, Club Natació Sabadell, y está muy bien.
Doncs formen part de la família, sens dubte és l'ambient que respira, aquí la concentració de l'Astral Pool, la comunió entre totes les jugadores, les dues nord-americanes, són dues més de la plantilla, per tant, molt bon ambient. Abans d'aquest partit contra l'Horizonte li hem preguntat també per aquest rival, a la Kylie Noixul. Ella només va jugar la fase de grups, però la veritat és que va fer, ara no recordo, m'hauries d'ajudar, Adri, diria que va ser el partit contra el Buliak Meni o el Donés Baró, un dels dos més forts, evidentment, d'aquella lligueta. La Kylie va ser de les millors, per tant, s'espera que sigui decisiva. Un altre cop la jugadora nord-americana.
Diria que volia aquesta, de memòria,
A mi també em sona, però vaja, 100% no t'ho puc dir. En tot cas, sí que és cert, doncs, això, que tot i aquest parèntesi s'espera que estigui al seu millor nivell, i també ens ha parlat d'aquest rival, de l'Horizonte de Catània, i el que esperen les jugadores.
Hemos hablado mucho de Horizonte, hay muchas jugadoras muy buenas, es un equipo muy fuerte y creo que vamos a tener que concentrar mucho y jugar muy duro.
La Kylie Noixul, una de les noies, un reforç de luxe per l'Astral Pool Natació Sabadell per aquest compromís. A tot això t'escoltem demà, Pau, des de la piscina a 6:45, oi?
Piscina Comunale di Nesima, a 6:45, correcte. Allà estarem ja instal·lats amb el micròfon de Ràdio Sabadell per explicar aquest partit, també, evidentment, la prèvia, un quart d'hora abans, i aquest partit que esperem que acabi amb un bon resultat per l'Astral Pool Club Natació Sabadell, anada dels quarts de final de l'Eurolliga de Waterpolo Femení contra l'Equipe Horizonte, buscant la setena Final Four consecutiva, en aquest cas, un bon resultat per acabar de rematar la feina a Can Llong d'aquí aproximadament, més o menys, després del partit, uns 16 a 17 dies.
Deies tu que la Kylie Noixul cada cop parla millor el castellà, acabaràs venint amb accent italià, ja ho veuràs tu, i aquí tenim el mestre, el Pau Durant, que parla italià i per tant et farà l'examen a la tornada, i si no, ja saps que sempre el pots comprar amb una bona ampolleta de vi sicilià. Que vagi bé,
tu també, Pau! Tu també m'estàs fent la falqueta del vi?
Home, per suposat.
Quina impressió que m'esteu fent, eh?
Oh, Mireia Sanz al matí ja t'ha fet l'encàrrec, oi?
Sí,
doncs no cal afegir
sí,
res més. Pau Vituri, a gaudir de Sicília, una abraçada.
Buonasera.
Ciao.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
Ja que parlem de waterpolo, rematem la informació d'aquest esport amb la cita de l'equip masculí visitant la piscina del Mediterrani. En el retorn a la rutina de la Lliga Premat, el club es veu les cares amb el seu butxí. Ara fa justament una setmana als quarts de final de la Copa del Rei. Quim Colet, l'entrenador dels sabadellencs, creu que serà un partit del tot diferent al de divendres passat pel fet de tractar-se d'una altra competició, encara que reconeix que la dinàmica negativa que arrosseguen juga en contra dels seus interessos.
A l'equip d'on venia, doncs, li segueix repercutint negativament, no? però bueno, hem de seguir treballant perquè al final la moneda surti cara, i per això entrenem cada dia, perquè, bueno, doncs perquè anem millorant aspectes i a la vegada doncs tinguem buscant-la aquest punt de sort per poder guanyar els partits.
Aquest enfrontament no jugarà a Mataró com el de la setmana passada a la Copa, sinó serà a la piscina Josep Vallès, al barri de Sants de Barcelona, a l'escenari de males 12 d'aquest nou Mediterrani. Astralpool Natació Sabadell masculí, aquest cop no de Copa, sinó de Lliga Premat.
La nit de diumenge a dilluns a 2:15 de la matinada
torna a Ràdio Sabadell la nit dels Oscars.
La transmissió dels Oscars a Ràdio Sabadell amb Helena Molist i Pere Gallifa. Participin al programa a través del Twitter i Instagram de Ràdio Sabadell amb l'etiqueta OscarsRS.
La Mata i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I tres feines, dos cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent client d'iBank.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
Un equip de llegenda que busca tancar el cercle.
L'objectiu és arribar a la Final Four.
Vamos a jugar duro. No sé si partim com a favorites o no com a favorites, tampoc hi penso. Simplement sé que hem treballat molt bé, molt dur.
Este año tengo ganas de vencer del título.
Serà un partit important que hem de guanyar, sí o sí.
L'Eurolliga de waterpolo femení es viu a Ràdio Sabadell. Dissabte, des de 5:45 de la tarda i en directe des d'Itàlia, Equipe Horizonte, Astralpool, Club Natació Sabadell.
Waterpolo a Ràdio Sabadell. Del 94.6.
Tamos.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. No promises,
rings, bueno. Disculpar.
El Sergi Parc innovant avui la tos i la grip, que és el principal rival ara com ara del Centre d'Esport Sabadell. A 48 hores no arriba del partit de diumenge a les 12 a la ciutat esportiva Dani Jarque. Sergi Parc, tu no has tossit, no, encara?
No he tossit, Adri. Bona tarda.
Bona tarda. L'epidèmia de grip no ha afectat de moment a Ràdio Sabadell, però al vestidor del Centre d'Esports, déu-n'hi-do, eh?
De moment no, ja he sentit el Kiko com estava a la roda de premsa, i sí que ha afectat a jugadors com Migue, que sortia de la lesió, el mateix Kiko Remeda ha dit, el pobre Migue, que a més sortia de la lesió dels discos, doncs ara està afectat per la grip, juntament amb Kobo i Edgar. Els tres, per tant, no estan descartats, però sí que són dubte.
De fet, fins i tot, a una última hora, afegiríem en aquesta llista també a Fernando Pajarero, que també estaria tocat per la grip, i per tant, gairebé el Sabadell amb l'esquelet i esperant que en les pròximes hores, no sé si fer aquí publicitat de Gelocatil o d'un d'aquests, però que els medicaments aquests sorgeixin l'efecte desitjat, perquè en funció de com avancin en qüestió de 24 hores coneixerem la convocatòria i si s'ha de reforçar més o menys amb gent de la base.
Això t'anava a dir, perquè el de Pajarero és de qüestió de fa minuts, no? Perquè allà sí, en la roda de premsa no ens havien dit res, per tant. I aquestes baixes per grip, aquestes possibles baixes per grip, s'afegirien a la de Felipe, que torna a ser baixa com ho va ser fa dues setmanes a Ontinyent, i també la de Cedo. Per lesió, no semblen lesions greus, però no estaran convocats pel partit contra l'Espanyol B.
Per tant, un Sabadell molt, molt, molt tocat a 48 hores de visita a l'Espanyol B, i amb un repte per davant, ho hem comentat de sobre, Sergi, que és aquell de traslladar el que es fa bé a casa, sobretot a nivell defensiu, també fora.
Sobretot després de l'actuació de l'últim dia rebent el Villarreal B, no? On l'equip es va mostrar sòlid en defensa, després, a més, d'una actuació a Ontinyent on va passar tot el contrari. Kiko Ramírez pensa que l'equip ha de ser igual de competitiu tant a fora com a casa.
Esos partidos que el equipo juega en casa, que compite, que tan difícil se lo pone al contrario, que genera ocasiones, pues es un poquito el camino, ¿no? Creo que estamos en ello. Ahora nos enfrentamos a un filial, peligroso como son todos los filiales, y fuera de casa, en un buen campo, pues bueno, a ver si rompemos esa barrera y conseguimos ser competitivo no solo en casa, sinó també fora.
Doncs un repte, el de ser competitius també com a visitants per un Sabadell que jugarà al camp de l'Espanyol B. Per tant, no sé si hem tirat avui de tòpics o no a l'hora de descriure aquest filial.
Una mica. També sí que és veritat que Quico ha dit que és un filial una mica diferent dels altres, no? Perquè és un equip més curtit, amb jugadors que porten treballant junts durant anys. Millor l'escoltem directament, aviam què en pensa Quico del rival d'aquest diumenge.
És un filial, los filiales todos sabemos muy bien que si tienen el día, calidad tienen de sobras, son jugadores que quieren progresar en el fútbol y bueno, hay que tenerlos muy en cuenta. El Español B es, yo creo que es un filial diferente, por ejemplo, al Villarreal, pero igual de peligroso, con jugadores, ya te digo, con mucha proyección y bueno, que no tienen la presión posiblemente que podamos tener los demás equipos, ¿no?
I per encarar aquest partit, Adri, un altre cop, la pregunta serà en quin mig del camp jugarà Quico, per qui apostarà aquesta vegada. Com acostuma a ser habitual, no ha desvetllat exactament amb quines cartes sortirà pel partit, però sí que ha dit que ell s'adapta més o menys al rival amb el qual s'enfronten els arrequinats. I ha parlat d'un Villarreal B, el rival de la setmana passada, que li agrada tenir la pilota, i per això va treure el doble pivot que va treure, no?, amb Nico del Monte i Pedro Capó. I en aquest cas ha parlat d'un Espanyol B que també li agrada tenir la pilota i que aquesta opció podria ser un altre cop per la que apostarà.
Un partit entre joves i veterans, podríem dir, d'una banda perquè la plantilla de l'Espanyol B com a bon filial és un equip realment sense aquell punt d'experiència, però potser sí amb aquell punt descarat de ser una plantilla jove, però si mirem el propi centre d'Esport Sabadell, les últimes setmanes estem veient, per una cosa o per una altra, que van caient jugadors veterans, Miguel lesionat, Felipe lesionat, i que estan recollint aquest testimoni gent jove que està donant la cara. Mariano Cònic, per exemple, com a central, Pol Ballesteros en banda. Molt em temo que l'alineació d'aquesta setmana no servirà massa de referència, perquè entre unes coses i unes altres, amb tantes baixes, serà poder sortir del pas com bonament es pugui, intentar competir malgrat aquestes absències, però sí que és veritat que hi ha aquella sensació que estan fent un pas endavant els joves, no?
Sí, però ell no ha volgut comparar els joves amb els veterans, no? Ha dit que els joves estan molt contents amb ells, sobretot, per exemple, amb el partit que va fer Mariano Cònic l'altre dia, on ha tingut, com dic, bones paraules, diu que ja s'ha adaptat, que porta molta competitivitat, també ha parlat bé de Pol Ballesteros, i que els veterans també estan amb un bon rendiment, que no donen el braç a torça i que encara tenen futbol per endavant.
I a tot això, pensant en la Lliga, un rival directe, podríem dir, aquesta setmana, aquest Espanyol B.
Un rival directe perquè ocupa la novena posició, només està dos punts per sobre, i diu que ara la Lliga entra en la seva fase crítica, on està tot per decidir-se, i per Quico no hi ha cap equip definit exactament i que encara poden passar moltes coses, que els de dalt baixin o que els de baix puguin sumar i sortir del pou.
Pienso que no hay ningún equipo definido a día de hoy, ni creo que el primero, el Baleares, sea un equipo que pueda mantener esa posición, porque creo que hay equipos muy potentes y equipos que están abajo creo que posiblemente puedan salir de ahí por plantilla y por historia, ¿no?
Quico Ramírez, en roda de premsa, ara fa tot just una horeta a la nova Creu Alta prèvia a aquest partit Espanyol B Sabadell de diumenge a les 12. Simplement per acabar, i perquè n'hem parlat aquí aquesta setmana a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, també ha parlat d'allò de gestionar avantatges que tant li està costant al centre esports aquesta temporada, especialment des que el Tarragoní és l'entrenador.
Seria l'episodi aquesta setmana d'assignatures pendents, assignatures catejades que s'han de recuperar, no? El fet de gestionar avantatges quan l'equip es posa per davant i el rival que empata al cap de pocs minuts. Quico creu que efectivament és un problema, però ell creu que hi ha un problema encara més important a resoldre, que és el factor psicològic de quan l'equip encaixa el gol.
Cada partido ha sido circunstancias diferentes, pero sí que es verdad que es algo que llama la atención y que tenemos que mejorar. El equipo tiene que aguantar ese empuje de un rival cuando encaja un gol, ¿no? Y bueno, y luego yo sobre todo diría cuando encajamos un gol nosotros, ¿no? Yo creo que nos hace aún más daño, ¿no? Más que el rival nos marque. Y bueno, son aspectos psicològics, lògicament, que hi ha que treballar i demás.
Doncs el futbol, que és pura psicologia, i avui n'ha fet referència aquí Coramírez en aquesta roda de premsa. Sergi Parc, vigila amb la grip.
Vigilaré.
Estarem pendents demà a veure com acaba el tema, aquest serial, aquesta allau de possibles baixes o de dubtes, com a mínim, pel que fa a la convocatòria. Fins ara.
Fins ara, Adri.
A l'espera de si la grip acaba respectant o no a la plantilla del Centre d'Esport Sabadell, en les portes d'aquesta visita a la ciutat esportiva de Nijarque, tenim a l'altra banda del telèfon a l'entrenador del conjunt periqua, David Gallego. Què tal, com estàs, David?
Hola, buenas.
Dos punts separen els dos equips ara mateix, l'Espanyol ve 9è, el Sabadell 12è. És un duel directe, no? No sé si per aspirar més, per no complicar-se la vida, per allunyar-se del perill o què, però classificació mà, duel directe.
Bueno, a nivel de clasificación dice que estamos muy cerca, por lo tanto hemos hecho una temporada muy pareja los dos equipos, uno con una propuesta antes de que llegara Kiko y ahora con una propuesta diferente con él, y para nosotros es un partido más. Al final nuestro trabajo es muy claro, es intentar competir y que haya chicos que vayan creciendo y que se vayan incorporando al primer equipo. Por lo tanto, para nosotros es un partido más que jugamos en casa, que queremos intentar imponer nuestro modelo de juego y sobre todo pues que toda esta experiencia que escucho también de Kiko le está pasando, pues que sean experiencias para nosotros, para que los chicos se vayan curtiendo y vayan creciendo.
Ara que parlaves de Kiko i del canvi a la banqueta, què destacaries més d'aquest Sabadell? En què creus que ha canviat respecte, per exemple, al que va remuntar a fa una volta aquell 0-2?
Bueno, al final son dos propuestas totalmente diferentes. Yo no digo nunca ni que son mejores ni peores. Yo siempre he dicho que cualquier propuesta bien trabajada es una muy buena propuesta. Y la propuesta anterior era a través de darle el balón al rival y la propuesta de Kiko es a través de ellos generar cosas con balón. Y esa es una gran diferencia.
Esperes, per tant, un Sabadell fent la pressió amunt, discutint la possessió de la pilota, potser sentint-se còmode sense ella. L'esperes també diferent en aquest sentit?
Bueno, al final no lo sabe. Al final yo preparo los partidos para intentar un poco las características que tienen a nivel de jugadores y de planteamientos que ha hecho en varios partidos y intentar... Al final siempre es una interpretación de los jugadores de lo que está pasando en terreno de juego. Tú puedes trabajar, van a hacer esto y luego resulta que el domingo estoy trabajando contra la línea de 4 y resulta que se encuentra con la línea de 5. ¿El equipo se debe atascar? Pues no. El equipo tiene que estar preparado para saber en qué momento encuentra las ventajas. Y si te vienen a presionar muy arriba, pues sabemos que las ventajas están lejos. Y si te dejan, pues tenemos que saber que tenemos que iniciar bien. Pero esto es una idea que los jugadores la tienen inculcada. Por lo tanto, lo que sí que me espero es un equipo que con balón va a querer generar cosas, puede generarnos muchísimo peligro. En transición también es un gran rival que compite muy bien porque bueno, pues tiene a Arturo que aguanta, descarga y da tiempo a que se incorpore de segunda línea. Bueno, al final tiene es un rival en general muy con una plantilla muy para mí muy muy competitiva. Tiene de todo. Tiene experiencia, tiene juventud, tiene jugadores que van muy bien al espacio, gente con envergadura, dominan la estrategia. Bueno, un rival para nosotros, otra prueba más. Al final cada semana nosotros los chavales de que tenemos pues compiten por eso, por dependiendo, hay tanta variedad en esta segunda B y tanta competencia que a nosotros nos va de maravilla para el crecimiento de los chicos.
Pensant en el Sabadell, la veritat és que fora porta una dinàmica molt negativa els últims mesos. 4 derrotes seguides fora de la nova Creu Alta, 12 gols encaixats en aquest període. Això com a tècnic rival s'utilitza, ni que sigui per intentar jugar amb els nervis o amb la possible pressió, o com a precaució també perquè trobaràs un equip potser més agressiu per intentar capgirar la tendència?
Mira, al final todo lo que pensamos antes muchas veces no pasa no tiene nada que ver luego con lo que pasa en el partido. Para mí son estadísticas, las estadísticas ahí están. Pero al final, yo siempre he dicho que lo que hayas hecho anteriormente te puede servir un poco para estar, sobre todo yo siempre miro semana tras semana. El hecho de tú ganar una semana anterior por una circunstancia o por otra te permite trabajar la semana con una más alegría, pero sigue intentando crecer con el equipo. Por lo tanto, para mí esto no me dice nada, simplemente me dice que tenemos que intentar implantar nuestro modelo y jugar a lo que nosotros queremos. A partir de ahí, lo mismo el Sabadell, que no viene ganando, pues te gana esta semana. Ya te digo, no le hago mucho caso a esto, le hago más caso a lo que es el perfil de entrenador que tienen, los jugadores que tienen, y a través de eso, pues ya cuando llegue el domingo y nos propongan una cosa u otra, pues mi equipo tiene que estar preparado para interpretar una cosa u otra para... Siempre digo, para intentar jugar a lo que nosotros queremos jugar.
Doncs mira, anava a fer-te l'última, David, sobre estadístiques també, però gairebé me l'has respost també amb aquesta. Anava a preguntar-te que esteu gairebé sumant el mateix fora de casa que a casa, que si ho mires per una banda, per ser un filial, que el tòpic sempre et diu que fora li costa una mica més, doncs és positiu, però a casa doncs segurament no tant. Però clar, després del que m'has dit de les estadístiques, no sé.
No, por eso te digo, al final nosotros somos un filial, que nuestra idea es esa, tanto en casa como fuera, intentando adaptar y jugar a nuestro modelo. Nosotros no se nos exige una clasificación en concreto, se nos exige que los chicos crezcan e intentar mantener la categoría, evidentemente, pero sobre todo un crecimiento de los chicos para que el año que viene o durante este año el entrenador del primer equipo se pueda nutrir de ellos. Y en este sentido, pues por eso nuestra propuesta es igual en casa que fuera. Lo único que tenemos que adaptarnos es al rival y al campo de turno que nos toque esa semana, porque sí que es verdad que la segunda vez hay mucha diferencia entre unos campos y otros. Pero por lo demás, pues mira, nos da la casualidad que pues, hasta ahora pues tenemos 17 puntos en un campo, en casa, o fuera y 16 al contrario, ¿no? Bueno, quiere decir que el equipo en todos los sitios ha planteado lo mismo, lo que las circunstancias han dado, pues que tengamos esta serie de puntos así, bastante repartido.
Em sembla un discurs molt, molt, molt coherent. David Gallego, entrenador de l'Espanyol B, demà passat, diumenge, ens veiem allà, a les 12 arrencarà el partit a la ciutat esportiva Dani Jarque. Una abraçada.
Venga, otra igualmente, gracias.
I de l'entrenador de l'Espanyol B, el que fem és precisament anar a les estadístiques, però en aquest cas amb un que sí que és un malalt d'això, dels números, com és el Miguel Ángel Rodríguez.
El llibre de registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
Miguel Ángel Rodríguez, benvingut una setmana més, un divendres més aquí a l'Hotel Suís. Què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri. Molt bé.
Toca pensar en l'Espanyol B i d'entrada, si no els precedents d'aquesta temporada, dues visites, encara que un era un amistós de pretemporada i en aquest cas tant a Sant Adrià en l'últim test previ a la Lliga i també a casa en la jornada de la primera volta, dues victòries arlequinades. Per tant, de moment, si anem al passat més recent, ens afavoreix una miqueta el capítol dels precedents. Si allarguem una miqueta més aquesta anàlisi, potser no tant, no?
Si ho allarguem, la cosa en el global està més igualada i el camp de l'Espanyol B ara en parlarem, però està la cosa més complicada, la veritat. En global, 35 partits oficials ja entre Sabadell i Espanyol B, tot un clàssic de la categoria i de l'època moderna del Sabadell. 15 victòries arlequinades, 3 empats, només 3 empats, atenció, de 35 partits, déu-n'hi-do, i 17 victòries de l'Espanyol B, 47 gols del Sabadell i 59 del filial blanc i blau, i el que parlàvem, 17 visites del Sabadell a l'Espanyol B, només 4 victòries, 2 empats i 11 victòries de l'Espanyol B. Hem marcat 18 gols i n'hem encaixat 37. Recordo alguna golejada interessant.
Sí, sí, jo també la recordo. El que passa és que, clar, aquí em dius que l'últim precedent fa més d'una dècada de l'última victòria del Sabadell fora de casa. Pot ser que fos amb un gol de John Cuyami? O allò va ser lliga.
En partit de lliga, dius?
És que ara no recordo. Bé, de fet, després d'entrar al jardinet, repassa quina era l'última victòria, perquè no sé si era aquesta o no.
La última victòria al camp de l'Espanyol fa 11 anys, això sí, va ser en Copa Federació 1-2, estem parlant de l'any 2006, no? Sí. No, 2008,
2008.
Però si mirem l'última victòria en Lliga, que és el que ens interessa, fa una mica més de temps ja, 15 anys, també per 1-2, el 20 de desembre del 2003 entrenava l'equip Robert Alvira.
Doncs
o sigui, ha plogut.
Juraria que sí, i és més, juraria que va ser d'un penal com el de Néstor Querol aquesta última setmana, fallat i en el refuig materialitzat pel jugador equatoguinea. Però vaja, de seguida t'ho confirmo. Abans, si dèiem abans que deixa una estadística curiosa, que és que en 35 partits oficials entre Arlequinats i Periquitos, només 3 empats, aquesta també és, anava a dir bona, no és bona, no, però és curiosa.
És dolentíssima aquesta dada, perquè en les 17 visites del Sabadell al camp de l'Espanyol B, en les 17 hem encaixat algun gol, o sigui que encara no s'ha donat l'oportunitat que marxem del seu camp sense encaixar cap gol. Llavors, pues, bueno, es fa difícil poder guanyar el seu camp, o sigui, com a mínim hem de fer dos gols.
Amb quines estadístiques arriba el Sabadell a la Dani Jarque de Sant Adrià?
Bueno, ara mateix dotzè classificat amb 31 punts, 8 victòries, 7 empats i 10 derrotes, 27 gols a favor i 35 en contra. Tornem a ser l'equip més golejat de la Lliga. 11 punts fora de casa, 3 victòries, 2 empats i 7 derrotes. Hem marcat 14 gols i fora de casa hem encaixat 25 dels 36 gols en contra, perdona.
La veritat és que és una autèntica hemorràgia el que hi ha fora de casa, i de fet, si mires una miqueta les estadístiques, és cert que tampoc és que haguem guanyat massa, però especialment fora de casa són dramàtiques últimament.
Sí, no, de fet, la dinàmica de l'equip no és gaire bona. Portem ja 4 partits consecutius sense guanyar, que és igual a la pitjor ratxa de la temporada que tenia anteriorment Toni Saligrat, i només una victòria, l'1-0 contra el Conquense, dels últims 9 partits. O sigui que parla clar que la dinàmica és a la baixa.
Doncs queda dit, el tema dels penals també és digne d'estudi, eh?
Sí, perquè amb el penal de l'altre dia de Néstor Querol, que tot i que va marcar després, també el va fallar. Aquesta temporada, en 4 penals que hem llançat, hem fallat 3, o sigui, un 75% dels penals que ens han xiulat a favor els hem fallat, o sigui, més val que no ens xiulin cap penal i que marquem de jugada.
Bé, si ha d'acabar com el de Néstor Querol amb el refús dins, ja m'està bé.
Acaba poques vegades, això.
I l'Espanyol ve què? Bona dinàmica, no? Del conjunt perico, que a més és nou vingut a la categoria, no oblidem.
Bueno, està a la 9a posició, zona tranquil·la amb 33 punts, dos més que el Sabadell, és a dir, que si guanyem diumenge el passarem a la classificació. 8 victòries, 9 empats i 8 derrotes, balanç bastant equilibrat, 34 gols a favor i 30 en contra. El seu camp, a la Ciutat Esportiva de Nihar, que ha sumat 17 punts dels 33, o sigui, pràcticament el 50% dels punts aconsegueix com a local i com a visitant. 4 victòries, 5 empats i 4 derrotes, ha marcat 13 gols i només ha encaixat 11 com a local.
La veritat és que són números molt parells. M'imagino que és allò dels filials que no en tenen de casa, fora, etc. De fet, Max Marcet deia l'altre dia aquí a Ràdio Sabadell que és un filial molt, molt madur per al tipus de gent que té, etc., que no és el típic filial. I en aquesta estadística, a vegades els segons equips, els equips joves, pateixen fora de casa i no és el cas de l'Espanyol B.
No, bueno, de fet, ja he comentat, ha sumat la meitat dels punts tant a casa com a fora. Si mirem els seus partits com a local, dels últims 8 partits al seu camp, només ha aconseguit una victòria, 2-0 contra el Badalona, o sigui, li està costant treure els 3 punts com a local. I, bueno, parlaves de Max Marcet, un sabadellenc i ex-arleguinat a l'Espanyol B.
Aquesta dada em fa patir, ja t'ho dic ara.
Aquesta temporada ja ens han marcat dos sabadellencs en partit de Lliga. Àlex Collado va ser l'últim a Balbarça B, i anteriorment Eloi Gil amb el Cornellà. I, bueno, si Max Marcet marqués aquesta setmana, serien 3 sabadellencs que li fan un gol al Sabadell en partit de Lliga. Això no passa des de la temporada 2009-2010, que ens va marcar Ivan Díaz amb el Terrassa, Eloi Gila, que diria de memòria que estava a la Gramenet.
Jo diria que sí, també.
I Cristian Tello, que precisament estava a l'Espanyol B.
És el partit aquell famós que ell debuta com a sènior a l'Espanyol B, i aquell estiu se l'acaben duent al Futbol Club Barcelona. Diria que era última hora ja, i era, diria, amb Xavi Ginard de porter, en comptes de David Navas.
Última jornada, una cosa així, anàvem guanyant 0-2 i vam acabar perdent 3-2.
Més d'un cop hem citat aquesta web. Mentre anava xerrant el Miguel Ángel Rodríguez, he tingut temps de mirar bé de futbol i m'he confós per un anyet, perquè la temporada que comentes, aquella victòria última en Lliga de fa 15 anys al camp de l'Espanyol B, 1-2, va marcar Jaue pel conjunt periquito i va marcar Amantegui i Jordi Tarrés pel Sabadell. I el partit que jo feia referència era d'un any abans, que també va acabar igual, 1-2. Per tant, dues victòries seguides a la Dani Jarque, en aquell cas va marcar Héctor Simón, el que després seria jugador del Sabadell, al minut 3 per l'Espanyol B, i van capgirar el partit Orife, com comentava, el gol de John Cuyami. Per tant, m'he confós per una temporada. Possiblement era el 2003 també, però era el tram inicial d'any i no pas al desembre. L'àrbitre, ara que posem la vista enrere, aquest, home, ens ha xulat més d'una vegada i amb bons records, no?
Bueno, és un àrbitre que no el tinc situat a segona B, perquè ens ha xulat més a segona, curiosament. És un andalús, Antonio Santos Parganya, 38 anys, 9 temporades a segona B, això sí, amb una pel mig, que va pujar a segona A i ràpidament el van fer baixar a segona B. No sabem bé per què, però bueno, ens ho podem imaginar. 4 precedents amb el Sabadell, una victòria, un empat i 2 derrotes. I atenció, parlàvem abans dels penals, aquest col·legiat ens ha xulat 2 penals en contra en un partit contra l'Eibar, que recordo que va ser unes mans d'Antonio Longas.
Sí, 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 anant al terra, sí, molt polèmiques. I jo hi era aquell dia, i Purua.
I un altre al camp de l'Atlètic Balears, la temporada passada.
Amb l'Espanyol B també algun que altre precedent, evidentment, deia el tema del bon record del Sabadell pel fet de ser segona divisió A, en el cas d'Espanyol B a segona B.
Sí, només un precedent amb el filial blanquiblau, empat a una a casa, precisament, amb l'Atlético Levante, un altre filial.
I aquesta temporada, targetes, victòries locals, foranes, com va aquest home?
No crec que t'agradi aquesta dada. 8 partits ha dirigit aquesta temporada, cap d'aquests 8 partits del grup 3, o sigui, s'estrenarà diumenge en aquest grup.
M'aferraré a aquesta estadística que has dit ara, és el grup 3 que sí, portarà la primera visitant.
Doncs 8 partits dirigits, 4 victòries locals, 4 empats i, evidentment, cap victòria visitant.
I una mitjana baixeta.
Mitjana de 4 targetes grogues. Bueno, ja àrbitre veterà, que suposo que ja sap controlar els partits.
Per acabar, avui has escoltat el programa ara fa uns minuts, no tenim el Pau Vituri, el tenim a Sicília, per tant repetirem la fórmula de la setmana passada, en l'hem enviant cada vegada més lluny, eh? La setmana passada a Mataró, aquesta...
Estarà a Rússia, setmana que ve, o...
aquesta Catània, espero que estigui aquí a l'estudi. Però dèiem, el repte de la setmana passada, d'una banda era el de el que llançava ell, de Miguel Álvarez, tècnic exarlequinat, que arriba a la nova Creu Alta com a líder. Havia passat alguna vegada?
Doncs no havia passat mai, en 115 anys d'història del Sabadell, que un exentrenador de, del Sabadell tornés a la nova Creu Alta i que en aquella jornada precisa fos líder de la Lliga. O sigui, Miguel Álvarez va fer una cosa històrica, inèdita, i bueno, és una mostra més de que en el futbol sempre passen coses que no havien passat mai.
Doncs queda resolt el dubte, anem a conèixer també la contrarèplica, el repte que el Miguel Ángel Rodríguez havia llançat, la resposta al Pau Vituri des d'Itàlia i també el repte d'aquesta setmana.
Hola Adri, Miguel Ángel, què tal, com esteu? Avui torno a fer la pregunta des de la distància, el meu repte, però vaja, ja és l'últim divendres, el pròxim no t'escapes, Miguel Ángel, i estic aquí ja present a l'estudi. Aviam, anem a pams. La primera, la resposta de la setmana passada del Miguel Ángel, d'aquell repte, si no recordo malament, eren les 10 primeres victòries valencianes d'equip valencià a la nova Creu Alta i el quart equip en discòrdia, que ara mateix diria que buscàveu que no estigués ni a primera ni a segona B, és l'Alzira. Per tant, fins aquí, repte resolt. El tema de Miguel Álvarez em sembla que també el teniu resolt ja. No havia passat mai en tota la història que vingués un entrenador com a líder a la nova Creu Alta, un exarlequinat, en aquest cas. I el repte d'aquesta setmana és de dificultat màxima. Ja t'aviso, Miguel Ángel, no t'espantis. Aviam, m'avançaré una setmana, d'acord? El partit de la setmana que ve contra l'Ebro a casa, de diumenge a les 12. Es dona una circumstància, aprofitant que jo avui estic aquí a Catània, estic a Sicília, doncs m'he posat a buscar una mica sobre vincles entre el Centre d'Esport Sabadell i Itàlia. Doncs es dona una casualitat, i és que la setmana que ve, en funció de l'11 que posi sobre el terreny de joc Manolo González, pot haver-hi tres jugadors, no vaig errat, fins a tres jugadors que van néixer a Itàlia: Sandro Toscano, Luca Ferrone i Michele Dianà. Són els tres jugadors de la plantilla de l'Ebro nascuts a terres italianes. Doncs fàcil, busco els tres últims jugadors que no siguin aquests, és a dir, Sandro Toscano, Luca Ferrone i Michele Dianà, que s'hagin enfrontat en partit oficial de Lliga al Centre d'Esport Sabadell. Senzill, no? Doncs res, una setmaneta per buscar-ho. Una abraçada a tots dos.
Una abraçada també pel Pau Vituri. Evidentment no tens la llista d'italians al cap, no?
Home, pues no. No, la veritat és que no.
Va, et donaré una pista perquè no l'he buscat, però de memòria vaig encertar un. Pista doble, de fet. En Pau Vituri vaig estar parlant en privat ahir quan em va comentar que tenia pensat aquest repte i jo li vaig comentar: pot ser que un sigui Pio Bacari? I em va dir: no. O sigui que Pio Bacari no cal que el busquis. Recordem que amb vincles amb la ciutat i de fet que va estar entrenant durant alguna que altra setmana aquí al Centre d'Esports una pretemporada. Però la pista bona és que si recordes aquell any famós de l'Eldense, les apostes, etc., hi havia un munt d'italians. Un d'ells va jugar contra el Sabadell. Per tant, només has de buscar ja els altres dos i confirmar aquest.
Molt bé.
Doncs Miguel Ángel Rodríguez, aquesta sí que és punyetera, aquesta sí que no has de tirar a base de dades, no?
Ha anat a fer mal al Pau, però bueno. La meva pregunta, a veure, fa unes setmanes anàvem al camp del Barça B, sí, que parlàvem de que totes les visites al camp del Barça B havien estat al Ministadi, menys un, que havia estat al Fabra i Coats,
sí.
Doncs fem la mateixa pregunta, però amb l'Espanyol B. L'Espanyol B, 17 visites del Sabadell al seu camp, 12 d'elles a la ciutat esportiva de Nijarque,
sí.
Bueno, ara Benihar, que abans ciutat esportiva només. Dos d'elles al camp de la Caixa,
sí,
el mític aquell amb les reixes.
Sí.
Dos més al parc del migdia, que
sí,
és un camp que estava al costat del Palau Sant Jordi.
Sí.
I hi ha un altre partit, que el Sabadell va jugar al camp de l'Espanyol B, que no va ser ni a ciutat esportiva de Benihar,
ni a la Caixa, ni al parc del migdia.
Al parc del migdia.
De Lliga.
De Lliga.
Doncs avui sí que no et puc resoldre en antena, perquè estava pensant precisament al parc del migdia i a la Caixa, per tant...
No va ser Sarrià tampoc, o sigui, no és un estadi que hagi tingut vinculació amb l'Espanyol.
Doncs haurem de reunir-nos al gabinet de crisi amb Pau Vituri per intentar resoldre-ho. Miguel Ángel Rodríguez, gràcies. Divendres que ve, les respostes, la dels italians i la del camp de l'Espanyol. Fins ara.
Fins ara.
Cada divendres tafanegem les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
tenen en comú? Aquestes grans escenes. Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixeu-ho a la tercera temporada del Quimèric. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell, cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell. Sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Ladies and gentlemen, computer systems are offline. Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance amb Toni González.
Divendres i dissabte de 10 a 12 de la nit,
Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
8 minuts i les 3 de la tarda abans d'acabar el programa. Parlant del Sabadell Nord, del derbi de segona catalana, etc. Repassem un parell d'estadístiques ben curioses. La primera, un missatge per via interna que rebem del company del diari de Sabadell, del Pere Figueres, que se'ns ha avançat al Pau Vitori des de Sicília. A Servidor, que no havia caigut en aquell precedent ni molt menys, ens diu el Pere que han del Júpiter contra el cristinenc espanyol. Per tant, acabem de deixar anar el Miguel Ángel Rodríguez, però el repte ha quedat ja del tot resolt. I l'altre té a veure també amb estadístiques de segona divisió B i en aquest cas a través del compte Vintage Stats, especialista també en estadístiques al món de futbol i en concret a la segona divisió B, ha fet un rànquing amb la relació de llançaments en contra per gol rebut, és a dir, quants gols o quants xuts t'han de fer a porteria per encaixar un gol. El Sabadell és l'últim d'aquest rànquing amb 6,3, és a dir, cada 6 xuts a porteria del Sabadell un acaba en gol. És el que pitjor bagatge té de tot el grup 3 de segona divisió B. Per fer-nos una miqueta la idea, a l'altre extrem, la Societat Deportiva Egea, que lidera el rànquing amb més del doble, 13,7 llançaments a porteria per cada gol encaixat pel conjunt saragossà. Diu molt del que és la ratxa i dels números defensius del Sabadell, que de cada 6 xuts que van a porteria, un sigui gol. Ara sí, anem a parlar del Sabadell Nord. Perquè el conjunt de Canoriac recupera efectius per rebre aquest diumenge a la Jonquera, Quico Díaz comptarà amb més peces per intentar frenar la inèrcia negativa de les últimes setmanes. Els sancionats a Riudarenes en l'últim partit, Vadillo, Peña i Dani Muela, tornaran i és dubte Montero, però el lesionat Isaac es perdrà 3 setmanes. De fet, es va fer mal justament en aquest partit contra el Girona B. També s'ha confirmat en les últimes hores la lesió de gravetat que ja us explicàvem feia setmanes d'Alegria, lesió al genoll, ara ja del tot confirmat aquest trencament al lligament. Tot i el 4-1 de la setmana passada contra el segon filial del Girona, l'entrenador del Sabadell Nord creu que van tractar el nou líder de la categoria de tu a tu i per això Quico Díaz està confiat i espera trencar la mala ratxa demà passat.
Hay que cortar la de raíz ya esta dinámica de resultados adversos y sobre todo ganar el partido, pues para que la gente ya está de por sí ilusionada, vuelva a ilusionarse con lo que estábamos haciendo la primera vuelta, ¿no? Y yo creo que el equipo sí que va a responder, porque de hecho, ante todas las tres adversidades, ya lo está haciendo.
L'equip de Can Uriac, amb aquestes adversitats que comentava Quico Díaz, malgrat tot és sisè, mentre el pròxim rival arrencarà la jornada tercer per la cua. El Sabadell Nord, la Jonquera, començarà diumenge a 11:45. I a la mateixa hora, un graó per sota, hi haurà derbi. 5 punts separen el Sabadell B de la Sabadellenca, a les portes d'aquest duel local de segona catalana que enfrontarà diumenge tots dos al municipal de la Creu. Una cita a la qual arriben els dos representants de la ciutat en un bon moment. És una informació amb la veu de l'Helena Molist. I'm on baby, give it to me.
Les franqueses va trencar en l'última jornada a l'Olimpia la gran ratxa de resultats del filial arlequinat, però tot i així, el joc mostrat per l'equip de Pablo Becerril va ser molt bo. Ara el Sabadell B és vuitè, però només 3 punts del tercer. En la prèvia del derbi, el tècnic arlequinat ha destacat el mèrit de la reacció experimentada per la sabadellenca, que ha passat d'estar dins del descens a l'actual 12è lloc amb 6 victòries a les últimes 7 jornades. Pablo Becerril.
Crec que té molt de mèrit el que ha fet. Al final, sortir d'una situació com la que tenien, per experiència, és molt, molt complicat. El que ha fet Jesús és digne d'admiració. Ara estan en un moment de forma que per mi són dels 2-3 millors de la categoria, porten 6 o 7 partits seguits guanyant la majoria i sense perdre, i ara està en un moment fantàstic i té molt de mèrit. Si té molt de mèrit aquesta ratxa, quan aquesta ratxa ve d'on venien ells, encara té molt, de mèrit, molt més de mèrit.
Els elogis han estat recíprocs, ja que Jesús Rueda Betis, l'homòleg de Becerril a la banqueta de la sabadellenca, ha assegurat que si algú pot trencar la seva bona dinàmica, aquest és el Sabadell B. Malgrat tot, el tècnic taronja confessa que arriba en el millor moment possible al derbi.
Ara és el moment ideal perquè no tenemos nada que ver con el equipo de la primera vuelta, pero bueno, ellos también, a pesar del resultado de esta semana, están bien, tienen un gran equipo. Yo la verdad que me gusta mucho cómo juegan y bueno, va a ser difícil y yo creo que el domingo se puede ver un gran partido.
A la primera volta, la victòria va ser pels arlequinats per un contundent 5-0. Un resultat just pel que es va veure a Olímpia i que els dos entrenadors tenen ben present de cara al duel de diumenge.
Segur, és obvi. Al final nosaltres quan perdem la primera volta amb algú, la segona volta tenim anys de revenja esportius i segur que ells molt lícitament ens volen tornar al resultat. Òbviament, ja estem preparats per això.
Yo creo que el resultado de la ida fue justo y bueno, revancha, bueno, al ser un derbi siempre te queda ahí eso, pero bueno, revancha tampoco. Nosotros la verdad que queremos conseguir los puntos más rápido posible y el domingo, si seguimos como estamos jugando, va a ser difícil que nos ganen. Pero bueno, como te he dicho, tiene un gran equipo y si alguien nos puede cortar la racha son ellos.
El derbi de segona catalana entre la sabadellenca i el Sabadell B començarà diumenge a 11:45 al Municipal de la Creu.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Informacions en format més breu. L'Oar Gràcia, quart classificat de la Primera Nacional, vol trencar la taula classificatòria després de 5 victòries consecutives. Els verdiblancs reben demà un Sant Esteve Sesrovires que és setè amb 2 punts menys. Gerard Gomis, entrenador graciant, que espera un rival del tot imprevisible.
El que esperem ara mateix, Sant Esteve Sesrovires estan sent una mica irregulars amb els últims resultats. Tan bon punt fan un resultat molt bo contra algú de dalt, com tan bon punt perden contra algú de baix, o reben molts gols, o fan molts gols. Són coses una mica estranyes. Estan en un moment així una mica imprecís.
Gomis, això sí, ha pronosticat un partit dur per la guerra que sempre dona el Sant Esteve Sesrovires i pels seus ànims de revenja després del triomf gracienc a la primera volta. L'Oar Sant Esteve Sesrovires començarà demà a les 6 al carrer Boccaccio. Just després d'aquest duel, a les 8 arrencarà una autèntica final pel sènior femení contra l'equip que marca la permanència plata, com és l'Agustinos Alacantí. I David de la Cruz és cinquè a la general de la Volta a l'Algarve després de 2 dies de competició. El ciclista sabadellenc té l'oportunitat de saltar els primers llocs a la contrarrellotge que es disputa aquesta tarda. Es tracta d'una crono de 20 quilòmetres amb sortida i arribada a Lagoa. El de Campoamor prendrà la sortida a 4:30 de 6 de la tarda. Ahir de la Cruz va ser sisè a la segona etapa, la més dura fins ara de la cursa portuguesa. El del Team Sky té només 21 segons de desavantatge respecte al líder de la general, l'eslové Tadej Pogačar. Recordem que la Volta al Garbé finalitza aquest diumenge. Fins aquí l'Hotel Suís d'avui, del divendres 22 de febrer del 2019, amb el Toni González enviant-vos una abraçada des del control de so. Recordeu que se'ns ve a sobre un cap de setmana de molta activitat esportiva i també radiofònica. Teniu el Horizonte Sabadell de waterpolo demà 6:45 aquí a Ràdio Sabadell en directe, diumenge 11:45 Espanyol B Sabadell, i fins i tot de matinada tindrem els Oscars. Que vagi bé, adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.